El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. Caviar Online.
I avui tenim moltes ganes de parlar de la intel·ligència artificial, que ja sabeu, doncs, està molt present en el dia a dia de molts de nosaltres, per resoldre dubtes, per convertir en imatges allò que imaginem en segons, per transcriure entrevistes, editar vídeos. En definitiva, majoritàriament ara gairebé, doncs, la utilitzem per jugar o per curiositat, per comprovar, vaja, fins a on podem arribar. Nosaltres avui, doncs, el que volem fer és, doncs, conversar amb el Joan Martín de l'empresa Sabadell Sabadellenca de Comunicació i Màrqueting Digital, Marficom, per resoldre els nostres dubtes i també, doncs, per nodrir d'aplicacions als nostres smartphones. Joan Martín, bon dia.
Molt bon dia. I quin gran debat que teníeu ara amb les plataformes de streaming, eh?
Has
que
vist?
Canviarà tot com a intel·ligència artificial, eh?
És que he estat a punt d'entrar-te, a la secció, i he pensat, mira, aquí també tindrà molt a dir.
M'he mossegat molt la llengua, eh?
Sí?
Però és molt, molt, molt interessant com canviaran les plataformes de streaming. És més, i quan entri la intel·ligència artificial dins de les plataformes de streaming, et puc assegurar que encara canviarà molt més.
I tant, i tant. Perquè, va, explica'ns, posa'ns tu també una mica en situació des de la teva experiència, que tu domines moltíssim aquest tema, no?, el del màrqueting. Com ens pot ajudar també la intel·ligència artificial en aquest àmbit? Com s'està aplicant?
Sobretot ara el que estem veient o el que més de moda està és el ChatGPT. Està més de moda perquè al final és la base de moltes o la majoria d'aplicacions de la intel·ligència artificial en el màrqueting o en qualsevol altre aspecte. I a més, també et volia comentar les novetats que ha presentat fa un parell de dies ChatGPT, perquè si fins ara, doncs, tots estàvem com al·lucinant com una màquina ens podia entendre o podia entendre una imatge o podia entendre un text, ens podia resoldre o podia ser el nostre assistent de feina, qui ens ajudés, doncs ara ha fet una millora molt, molt gran, un salt de qualitat que inclús jo diria que ara ja comença a valer la pena pagar ChatGPT, pagar ChatGPT. Anem a veure com evolucionarà, eh? Fins ara ja sabem que hi ha la part gratuïta. Sí. I la part de pagament, que són $20, i amb aquests $20, doncs, tens altres prestacions, no? Connexió a internet, pots crear imatges amb DALL-E 3, bueno, tens una sèrie d'avantatges. Doncs ara han fet un salt de qualitat i el ChatGPT 4 Turbo, que li diuen, doncs, bueno, algú li han de dir.
Clar, perquè va més ràpid, així tothom, no?, de seguida agafa el concepte.
Però és que realment va molt més ràpid, a més serà molt més barat, sobretot pels desenvolupadors. Per la gent que el fa servir, de moment no han dit res del preu i seguirà amb els $20. Però serà molt més humà, tindrà de més, podrà llegir molts textos, molts més textos. I fins ara, és una idea, ells parlen de tokens, val? Fins ara podíem afegir informació o ell podia llegir 32.000 tokens, val? I ara podrem llegir 128.000 tokens. Ara m'hauries de preguntar, què és això de 128.000 tokens? No, és això, 128.000. Perquè et facis una idea, ara mateix podríem traduir en pocs segons una novel·la de 300 pàgines.
Què dius?
Tu li posaries 300 pàgines i en pocs segons el tindríem traduït. Val? Com sempre dic, les coses que són... bueno, s'ha de corregir. De moment, ara mateix, no podem fer un copiar-pegar.
No, sí, clar, però la feinada que t'estalvies, no? Fas allò, doncs, la traducció, o com nosaltres fem a vegades els periodistes, la transcripció d'aquella decla, després la corregeixes una mica, evidentment, perquè encara no funciona a la perfecció, però agilitza, facilita, no?, aquesta tasca potser més feixuga.
Bueno, i molt més enllà, és a dir, ara ens permetrà crear GPTs, que ells hi diuen, que són... com programets, com aplicacions, que podrem fer versions de ChatGPT. Jo, per exemple, li podré dir que sigui un ChatGPT especialista en futbol català i li podré dir, doncs, m'has de parlar com si fossis un entrenador, és a dir, has de ser molt tècnic, li explico com vull que parli, quina personalitat té, i li podria afegir 300 pàgines d'informació de futbol català. Val? És a dir, que aquestes 300 pàgines també aprofitaran per donar contingut a aquesta aplicació, no? A aquests GPTs. És a dir, que és molt, molt interessant. A més, fins ara, una de les mancances que tenia ChatGPT és que arribava fins a abril 2023, la seva, perdó, abril, setembre 2021 tenia. Vale? I era una mancança que era bastant gran, a no ser que la connectessis a internet amb el de pagament. Doncs ara tindrà informació fins a abril de 2023. És a dir, que amplia molt el seu coneixement de la vida 2.0, per dir-ho d'alguna forma, eh? És a dir,
Imagina't.
que també és molt espectacular. Aquestes aplicacions GPTs, que et deia, no? Doncs aquestes versions de ChatGPT que podem posar una mica, doncs, moldejar amb el que nosaltres necessitem, que és una mica com aplicacions del mòbil, eh? I com aplicacions del mòbil també tindrà una botiga, no? Un store. I aquesta botiga podrem comprar, doncs, personatges que ens facin la vida més fàcil amb un abogat, no? Pues, per exemple, pues, algú especialitzats en abogat, però amb lloguers. O no sé què. Pues això, podràs anar, podràs buscar-lo, podràs comprar-ho, i aquests diners aniran, evidentment, per ChatGPT, per l'empresa OpenAI, i també pel creador d'aquest GPT, no? D'aquesta versió. És a dir, que també es podrem guanyar la vida creant aquestes versions de ChatGPT, que a més no necessites saber programar, eh? És a dir,
Clar, que
necessites
són molt
saber
fàcils,
redactar.
són molt intuïtives, no? Vols dir?
Exacte. Tu, pues, podries estar escrivint i dir, pues, mira, pues, un GPT perquè necessito fer no sé què. Val, doncs aquest no sé què, doncs només explicant-li, doncs al final podrem treure, doncs, un ChatGPT programat per tu mateix. És a dir, que el que ens ve a sobre jo crec que és molt, molt, molt interessant, i ara realment estem creant un assistent personalitzat per cada una de nosaltres i per cada una de les nostres necessitats.
Totalment. En aquest sentit estic pensant també, hi ha també doncs, cursos, no? Formació per, doncs, això, no? Per gestionar totes aquestes aplicacions, no? Tota aquesta tecnologia en el nostre dia a dia. De fet, vosaltres, per exemple, amb el FICOM, feu formacions, no? En aquest sentit.
Sí, anem llançant formacions online. El desembre en farem una altra, perquè tot canvia molt ràpid.
Clar.
Tot canvia molt ràpid, hi ha moltes novetats, però la base, és a dir, primer hem d'aprendre a escriure, no? A saber escriure el que nosaltres pensem. L'intel·ligència artificial és molt llesta i és molt tonta a la vegada. Per tant, necessitem expressar tot allò que ens imaginem, doncs necessitem expressar-ho a la a això. Però això ja ho aprenem a l'escola, aprenem a escriure i tal. Però el nostre interlocutor, en aquest cas, és una màquina que necessita, doncs, unes estructures, més o menys, o una informació determinada per poder elaborar una resposta personalitzada o que ens serveixi per nosaltres. I això és el que ensenyem en aquest curs, a saber escriure per una màquina d'intel·ligència artificial.
El que potser doncs, en el futur haureu de començar també doncs, a crear és un curs per doncs, desxifrar el que ha estat creat o no per intel·ligència artificial. Va, Rocío, posa'ns una mica de música, una cançó que s'ha fet viral creada amb intel·ligència artificial i que ha indignat doncs, a Bad Bunny. Doncs el tema que sentim es titula Nostàlgia i és obra també doncs, això d'una simulació d'aquesta veu de Bad Bunny que sembla que semblava que era doncs, una creació seva i no, doncs, no ho és i fins i tot, doncs, clar, l'artista, el cantant, s'ha indignat perquè tot just acabava de publicar el seu cinquè disc titulat i en canvi, doncs, aquesta cançó ha triomfat a les xarxes, no?
1.700.000 reproduccions a Spotify, eh? Una
Mare meva.
barbaritat. Una barbaritat. I, evidentment, ha eclipsat a Bad Bunny, que li han clonat la veu, li han posat... Bueno, inclús Bad Gyal, que surt nombrada
També, també, sí.
surt nombrada a la d'això, va penjar un TikTok amb aquesta cançó pensant que era del propi Bad Bunny. És a dir, que va tenir molta repercussió, aquesta nostàlgia, i està molt ben feta perquè artistes doncs també se l'han empassat aquesta versió. Vull dir que ens hem d'acostumar, eh? Ens hem d'acostumar a aquestes coses. S'ha de legislar, però fins a quin punt pots dir que una veu que s'assembla a una altra és teva?
Home, jo crec que s'hauria de legislar i informar d'alguna manera, no? És com, per exemple, doncs, avui també volies parlar d'aquestes influencers, no?, creades a través també d'això, d'aplicacions d'intel·ligència artificial, per exemple, aquesta noia, la barcelonina Aitana López, que podeu doncs, seguir el seu perfil d'Instagram, fit_aitana, que en menys de 4 mesos la seva comunitat no parava de créixer i de, doncs, això, acumular milions, perquè, clar, doncs és una proposta creada i que ha captivat doncs, no només a seguidors, sinó també a diferents marques. La campanya de màrqueting ha estat brutal.
Si fas memòria, aquí al teu programa vaig portar fa molt temps Lili Miquela. Vaig recomanar Lili Miquela, que és la primera influencer virtual, que ara mateix té 2,7 milions de seguidors, és una de les més grans, guanya molts diners amb tema de... Bueno, ella no, qui està darrere, doncs guanya molts diners en publicitat. El que passa que amb Aitana, el que ha sigut curiós és que hi ha hagut molta gent que fins ara que s'ha fet viral la notícia la seguia pensant que era una influencer de gaming, de fitness, de cosplay... És a dir, que en cap moment l'agència que havia darrere d'Aitana va dir que era una influencer virtual, no? Aquesta és la gran novetat.
Clar, bueno, que han fet la trampa, com amb la cançó del Bad Bunny, i amb altres, no?, casos, em sembla que han anat sortint, no?
Però aquest és el gran debat, no? O sigui, una cosa que no és real, s'ha de dir que no és real o no. Bueno, aquí està les imatges, ja Google està fent cosetes per posar com una insígnia per dir que les imatges estan fetes amb la seva plataforma d'intel·ligència artificial. Microsoft i OpenAI també estan fent un altre segell per intentar indicar a la gent que les imatges que es creen amb intel·ligència artificial doncs són d'intel·ligència artificial. Però clar, quan entrem a una influencer, si realment Aitana i jo a xarxes socials, quina és la diferència? És a dir, la meva foto menjant, no sé, bevent te, i Aitana bevent cafè, quina és la diferència real?
Mira, abans amb el Marc, el nostre estudiant en pràctiques tècnic, que estàvem buscant doncs, això, els perfils d'aquestes influencers, la veritat és que totes s'assemblen molt, eh? Jo crec que tu et veus més real que aquestes noies de moment.
Sí, però això millorarà, però independentment, per què m'han de dir que
un és real o no? Però tu fixa't, totes tenen, no?, com la mateixa fisonomia, no?, amb l'estructura, no sé, de moment, clar, encara suposo que en res, m'imagino que això millorarà, però si t'hi fixes, o potser perquè, clar, nosaltres ja sabíem que no era un perfil real, sí que miràvem i pensàvem, ostres, és que es nota. Però clar, ja teníem la informació, potser.
Exacte. Jo crec que si l'haguessis vist... Bueno, jo vaig veure la notícia quan va sortir i es dubtava si era real o no. Saps? El primer que va tal... I jo vaig tenir dubtes. I jo vaig tenir dubtes de si era real o no.
Clar, però és que avui dia també amb tants filtres i tant... ja no se sap el que és real i el que no a les xarxes.
Però val la pena posar-se a indicar que un perfil d'una persona, aquesta persona és real o no. Si al final el contingut t'agrada, si les imatges t'agraden, si el storytelling t'agrada d'aquell perfil, per mi és el mateix seguir-te tu o seguir a l'Aitana. No,
no final, però jo que defenso l'autenticitat i veracitat, jo sí que crec que s'hauria d'especificar, doncs, no? És com quan doncs, tu, si també ets influencer i estàs fent publicitat, també hauries, no?, d'informar que estàs fent doncs, negoci, doncs, venent o explicant aquell producte. Jo crec que el límit aquí, l'ètica, caldria doncs, però, això, no?, regular i explicar.
Però no faig cap mal si jo tracto un personatge com l'Aitana o com la Maya Lima o com la Lili Miquela, la tracto com una persona normal. Quina és la diferència?
Que potser serveix de mirall per moltes nens, nenes, que potser pensaran, mira, quin cost té fent fitness, no? I jo porto aquí 50.000 hores i no aconsegueixo doncs, tenir aquest físic. Per mi sí que s'hauria d'especificar.
Però aquest dilema, aquest dilema és el mateix que va tenir la presentadora de Zapeando, que va tenir quan va sortir després del part, que va sortir dient, mira, estic superbé després de fer esport, meditació i tal. També es van criticar molt el seu cos, que deien, bueno, és que no només és amb l'esport, sinó que l'operacions, amb el temps, el no sé què. O sigui, aquest debat ja està amb les persones reals. Per tant, persona real o persona fictícia, al final la crítica tindrem igual i la legislació, per mi, ha de ser la mateixa entre una i l'altra, sempre que parlem perfils online.
Exacte, doncs, Joan, aquest debat jo crec que el mantindrem en el futur perquè ens donarà molt per parlar. Una abraçada gegant, cuida't moltíssim.
Una abraçada.